després.
Sí, sí, sí. En fi, però ara parlem d'aquesta nova cançó de Love of Lesbian amb Rigoberta Bandini. És una cançó que portava molt de temps anunciant-se i que els fans esperaven amb candeletes. Es diu Contradicción i ha sortit avui a les 12 de la nit, també amb el videoclip. Un videoclip molt xulo, si sí. Voleu anar a veure, està a YouTube. Té com una mena d'estètica futurista i vintage, bastant d'acord amb el que fa normalment la Rigoberta.
Futurista Bandini. I vintage?
Sí, les dues coses.
O sigui, tot menys actual.
Sí,
actual,
sí,
no.
Sí, sí, sí.
És de com... futur i del passat.
Exacte. És una mica com Stranger Things, saps? Aquesta temàtica.
Sí, sí, vuitantera.
Exacte. Però
amb un toc futurista.
Amb un toc futurista. I tenen una frase que es va repetint al llarg del videoclip que diu: el futuro ya pasado, téngalo presente.
Ah, mira.
Està bé. M'agrada la frase. El futuro ya pasado, téngalo presente. Molt bé.
En fi, aquesta cançó és la preparació pel llançament del nou disc de Love of Lesbian i properament actuaran a Sevilla, a València, a Vic i a Toledo. De fet, la publicació també ha coincidit amb el 25è aniversari del primer àlbum de Love of Lesbian, Microscopic Movies, que es va publicar el 1999. I això, ara han tret aquesta cançó amb la Rigoberta Bandini, i si voleu podem acabar la cara bé escoltant-lo.
Rigoberta Bandini, que va dir que deixaria, faria una pausa en el món musical, i l'anem trobant, amb comptagotes,
però l'anem
provant.
Sí, a poc a poc va sortint amb diferents col·laboracions, a veure quan torna a llançar alguna cosa pròpia, algun disc.
Esperem que no tardi gaire. Sí. Love of Lesbian, Rigoberta Bandini, Contradicción.
Pone todos en su lugar, atiene el desván. Puede que jamás vea el momento de echarte a la basura sin más. La duda siempre habla por mí. Soy indecisión. Tuve que extirparte de mi vida sin ti, peligro de infección.
Por las ramblas, 100.000 guiris de un crucero. Un turismo que hace odiar al mundo entero. Oh no.
Calle arriba y cuesta abajo en contradirección. Asumiendo que te he soltado y que alguien dirá error. Qué sé yo, a veces el que pierde gana algo mejor. No, 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 quien se inventó la frase no te conoció. No sé, la autoayuda no sé si me va a venir bien o irá peor. Deseo largarme de esta contradicción. Hay gente buena.
Ràdio Estel.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si desitges votar per correu, ho has de sol·licitar. Pots fer-ho en qualsevol oficina de correus o entrant al web correus.es amb un certificat electrònic reconegut. Tens temps fins al 2 de maig. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina@pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí als Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión. Els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel. Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, a Ràdio Estel.
Nou minuts que passen de les 9 del matí. Rafa Sanahuja, bon dia de nou.
Hola, hola.
A veure, com sabeu, us estem explicant els últims dies, la banqueta del primer equip del Barça masculí és una patata calenta, un seient complicat de gestionar on molt pocs s'atreveixen a seure-hi i menys de quedar-s'hi durant massa temps. De fet, Xavi Hernández, el passat 27 de gener, anunciava que renunciava a l'últim any de contracte que li quedava i assegurava que al final d'aquesta temporada abandonava el càrrec. Després de la derrota contra el Madrid i l'eliminació de la Champions davant del Paris Saint-Germain, deixava el primer equip masculí sense possibilitat de disputar cap títol i tot ho feia preveure que s'obria el moment de sentir un ball de noms i començar a trucar candidats per veure el nou inquilí, que l'ocuparia la temporada que ve en un gir dels esdeveniments que afirmaria qualsevol guionista de Hollywood. Xavi Hernández ha decidit, però, quedar-se. I la Junta del Club Blaugrana, amb el president Joan Laporta al capdavant, hi està d'acord i ho ha afirmat. Cofois se'ls veia ahir a tots dos, a les oficines del Camp Nou, quan van anunciar la decisió. Per saber, però, què ha passat durant aquesta setmana vertiginosa, quins acords s'han posat sobre la taula, podem saludar a aquesta hora el director de Mundo Deportivo, Santi Nolla. Senyor Nolla, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia, què tal?
Santi Nolla, què ha passat al Club Blaugrana perquè Xavi Hernández hagi decidit quedar-se finalment?
Bueno, jo crec que al final crec que hi ha hagut una confabulació de que és segurament la millor solució pel club en aquest moment, no? D'alguna manera, jo crec que Xavi simbolitza el que són els valors del Barça, té un nivell de coneixement del club molt alt, té un nivell de coneixement de la plantilla també molt alta. És un entrenador que sap el moment en què es troba econòmicament al club i al final és una aposta que, bueno, que esdevé segurament la més intel·ligent en aquest moment. No, no hi ha tampoc candidatures per dirigir la banqueta del Barça que siguin molt clares. Els grans estan agafats i no poden venir, diguéssim. No ve Pep Guardiola, Klopp se'n va a Mallorca, diuen, d'any sabàtic. Arteta té una vinculació amb el Arsenal potent. Quedava Flick, és cert. Estava Flick, estava en el mercat. És un molt bon entrenador alemany que... Bueno, pues que té també la seva metodologia, que això comportaria un nivell de... Bueno, pues tot un temps de coneixement, de que entri, que sàpiga qui és la plantilla, el funcionament, cadascú el que pot donar i el que no pot donar. No, això seria també un temps. A veure, és possible que potser no tinguis que dir, escolta, no pots quedar-te amb algú per una qüestió de temps. És cert, és més una qüestió conceptual, però conceptualment entre Xavi i Flick, el nivell de coneixement del que és el Barça, la plantilla i fins i tot els jugadors joves, d'alguna manera Xavi sí que, per exemple, ha estat l'entrenador que ha pujat a Cubarsí, que ha pujat a Fermín, que ha pujat a Lamine, que estaven ja en el club, que ja hi eren, no és que ja hi eren, però sí que al final l'important és l'entrenador que els posa. I aquesta és una generació, jo crec que aquesta sí que és una generació més gran pel barcelonisme, que ell ja l'ha tapat i que segurament tinc la sensació de que mereix d'alguna forma també liderar-la. No? O sigui, jo crec que és una solució pel club, pel Barça, que crec que és bona. A veure, és cert que aquí ha tingut que haver un canvi d'opinió. O sigui, a veure...
Clar, Santi, la pregunta a hores d'ara és qui ha hagut de convèncer aquí? Si Xavi a la porta o la porta a Xavi?
Jo crec que més Xavi... Jo crec que la decisió estava en mans de Xavi. O sigui, qui ha de canviar qui canvia l'opinió, qui fa marxa enrere amb això és Xavi. Xavi diu, escolta, jo em veig capaç, capacitat, ahir durant aquest temps rep diguéssim, el suport dels jugadors que, estranyament o curiosament, no l'havia sentit abans, i durant aquesta etapa, en el moment que diu que se'n va, rep un suport que, estranyament, abans no devia haver, però sí que és cert que ho rep, i és veritat que la plantilla està amb ell. És cert també que el club li diu, escolta, hi han coses que s'han de variar, o sigui... Hi ha futbolistes que consideren que no existeix una preparació física a l'alçada que necessiten, i això, per exemple, crec que també està en les converses perquè millori. No? I jo crec que ell també demana d'alguna forma un... No crec que hi hagin condicions que ningú digui, o sigui, Xavi no va i diu, escolta, quedo sí, es fa això, 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 no. Crec que això no ha succeït. Al igual que tampoc de l'altra part s'ha dit, escolta, bueno, si acceptem que quedi sí... No, el que passa és que sí, que hi ha coses que... bàsiques, no? Sobre les coses bàsiques jo crec que és una, un unicentre. Sí. Xavi vol un unicentre. S'ha vist que finalment s'ha tingut que inventar la fórmula de Christensen, i ell vol que es vagi al mercat i es porti un migcentre encara lluny, no? I després un punta que pugui, a veure, quan Lewandowski ja seca, que pugui tenir gol al Barça, no? Que encara no té un segon gran golejador, no? Ha tingut que repartir molt el gol amb... O sigui que, bueno, el reforç de la plantilla. Però jo crec que amb això... més a condicions, jo crec que estan d'acord tant la direcció del futbol com el president, com el Xavi i el cos tècnic, de que això ha de passar per aquí. Aleshores, sí que és veritat també que ell, per exemple, haurà de tenir també un nivell d'actitud diferent. O sigui, la seva actitud a la banqueta ha estat no sé si a l'alçada ha de ser un entorn del Barça, no? I això jo crec que ho ha de... ha de mirar de canviar-ho també d'alguna forma. Crec que en el que ha succeït durant aquestes darreres hores s'ha anat ja conformant el que és el Barça del futur. No? Mm-hmm. És veritat, per exemple, que jo crec que la junta directiva, en l'informe del president, es planteja que si no hi ha resultats, la continuïtat és difícil i és complicada, i que això es deixa a que el president parli amb en Xavi i vegi bueno, doncs, quina és l'actitud del compromís. L'actitud del compromís de Xavi és extraordinari i jo que finalment per això s'acaba amb aquest acord que no deixa de ser que mantingui el seu contracte, no? Que és i acaba el 25 amb un any prorrogable. No?
Clar, i encara, sent molt, molt honestos, Santi, encara ens hem de respondre a moltes preguntes. Jo crec que una de les claus per entendre-ho tot plegat és que després d'aquesta temporada, després de grans derrotes, després de desavinences amb Deco, finalment es queda Xavi perquè torna a generar confiança o perquè hi ha un problema de calés gros al club?
Jo crec que per moltes raons. Tu has de les que has dit. O sigui, diguéssim, hi ha un problema econòmic al club que és evident i que encaixaria, diguéssim, en la fórmula de que pugui seguir Xavi. Hi ha confiança en Xavi en el sentit de que va guanyar la Lliga l'any passat i tal, i bueno, doncs això també es pot posar en valor i es veu a un entrenador amb entusiasme, diré, no? I amb un nivell de confiança, d'autoconfiança seva, de que pot posar aquest projecte endavant. I després també una tercera, en el sentit de que no és un mercat amb entrenadors molt clars per poder sentar-se a la banqueta del Barça. No? Sí, perquè, o sigui, els tres factors jo crec que evidentment influeixen, no? Perquè vulguis que no, és cert, aquesta és una temporada dolenta, no podem dir, com va dir el vicepresident Juste, que aquesta era una excel·lent temporada. Bueno, aquesta és una temporada molt dolenta, el Barça en blanc és una temporada molt dolenta, que no guanyi ni un sol títol, això no és... No es poden vendre, o sigui, ningú es pot vendre que això és bo, és una temporada dolenta. El que és important és de les temporades dolentes com t'aixeques. Aleshores, com s'aixeca el Barça d'una temporada en blanc? Renovant la seva confiança en Xavi renovant la confiança en el club i conformant una plantilla que sigui més competitiva.
Va, Rafa.
Santi, tinc un parell de preguntes abans d'acomiadar-te. És molt interessant tot el que expliques. Mira, dimecres a la tarda va ser una tarda molt intensa, amb un to molt vintage, no? D'altres èpoques, si vols, de reunions per aquí, reunions per allà. Clar, un dels relats que han explicat diverses persones molt ben informades i diversos mitjans és que quan surt de la primera reunió amb Deco en la ciutat esportiva, Xavi, surt pràcticament amb la idea de que no serà l'entrenador. Perquè s'ha parlat en la junta directiva anterior, etc, etc. Ell va a casa de Jan Laporta i li fa un discurs de dir jo em veig amb forces, molt resumit, de continuar perquè tinc molta il·lusió. Clar, li fa canviar d'opinió a Jan Laporta. Ves tot plegat, a veure què opines tu, una gestió molt emocional, molt, molt passional, poc reflexiva, si em permets. Tu creus que és molt del Barça, això? Jo ja ho sé. Tu creus que és una manera correcta de procedir, gestionar un club esportiu de la importància del Barça amb tanta passió i amb una mica de manca de reflexió freda?
Bueno, jo crec que és necessari sempre posar-li cap i reflexió a qualsevol tipus de decisió. També és cert que el món del futbol és passió i és emocions. I, el món del futbol i de l'esport està normalment més vinculat al cor que al cap, no? I amb tots, amb l'aficionat, amb el qui ho practica, amb tothom. O sigui, és el món de les emocions. El que passa que quan dirigeixes, diguéssim, el que és entitats o institucions, no pots només portar per al món emocional, no? Sinó que s'ha de tenir un nivell de gestió acurat i potent, no? Però no pots, al final, és molt difícil també de separar que es gestionen sentiments, no? Diguéssim, la gent és del Barça o està del Barça o de l'Espanyol o del que sigui, o de l'equip que és, per una qüestió emocional i una qüestió sentimental. no, ningú es fa, no sé, molt poca gent fa d'algun equip cerebralment, no? Calcula i diu, mira, pues no. Sento, la gent es fa dels equips i tal per passió, per, no? I el que busca, diguéssim, amb això és... per exemple, la premsa esportiva, l'èxit de la premsa esportiva ha estat sempre que ha aconseguit prorrogar l'emoció de la gent, no? O sigui, la gent anava, s'emocionava amb un esdeveniment esportiu i la premsa esportiva què fa? Què feia i què fa? Prorrogar aquesta emoció, no? I la gent vol la pròrroga d'aquesta emoció, i això està bé. Una altra qüestió és que la gent que té que estar al front de les institucions es mogui per emoció, no? S'ha de moure per la capacitat de gestió, no? Perquè aquí estàs movent moltíssims diners i gestions complexes de plantilla, de club, de, no només esportives, no només amb un nivell econòmic, per exemple, molt determinant, no? I això requereix, d'alguna forma, un nivell de gestió alt. Això és evident, sí, amb això té raó.
I la darrera pregunta, si em permets. Ahir, Xavi, em va cridar molt l'atenció, em va cridar moltes coses l'atenció de la compareixença conjunta de tots dos. És molt sucosa. Però una de les coses que més em va cridar l'atenció és aquest discurs de Xavi en què deia que una de les claus per fer-li canviar d'opinió és que ell detecta que el barcelonisme i els culers estan amb ells i tenen il·lusió, han recuperat la il·lusió per aquesta millora de l'equip, aquesta relativa millora de l'equip en les darreres setmanes. Clar, jo vaig pensar, doncs, l'entorn de Xavi i el meu és molt diferent, perquè jo no he vist els meus amics culers molt il·lusionats. Tot el contrari, els he vist una mica decebuts. Tu, com a persona que cops està amb el barcelonisme, creus, estàs d'acord amb Xavi, que el barcelonisme està il·lusionat amb aquest projecte?
Jo crec que el barcelonisme està il·lusionat amb joves de la Pedrera que han tingut una temporada d'èxit. O sigui, jo crec que el barcelonisme sí que està il·lusionat amb la figura de Cubarsí, sí que està il·lusionat amb la figura de Lamín. O sigui, sí que veu que hi ha un nivell de jugadors de la Pedrera amb una qualitat i una capacitat de poder marcar una època en el Barça, 17, 16, 17 anys. O sigui, això és una autèntica passada i una autèntica bestiesa. I jo crec que això sí que il·lusiona el Barça. Una altra qüestió és que a ningú ha pogut il·lusionar una temporada en blanc. És cert que a la Champions, en el moment de després de passar el Nàpols i guanyar 2-3 a París, la gent s'il·lusiona a la Champions i pràcticament es veu ja a la final. Això sí que és veritat i això és cert, però bueno, això provoca un bon resultat a París, no? Després, a l'igual com estem, ens estem movent en el món precisament de les emocions i de les passions, aquestes són molt altes quan va bé i són igual d'altes quan va malament. O sigui, no és que quan va bé hi ha molta més il·lusió i quan... No, quan va malament hi ha molta decepció. I quan va bé hi ha molta... És un món, un xic desmesurat, no? I per això és gran i per això és tan universal. Però no és que... Jo no crec que el barcelonisme estigui il·lusionat ara. Jo crec que el barcelonisme està decepcionat. Està decepcionat perquè s'ha quedat en blanc una temporada i no està acostumat a quedar-se en blanc una temporada. I està decepcionat. I és com està. Ara, diguéssim que hi ha brots verds, diguéssim, en el sentit de dir, mira, sí que està il·lusionat perquè hi ha jugadors de la Pedrera molt joves que poden marcar una època, sí. Jo crec que això sí que existeix. Clar, jo crec que Xavi, en el discurs que fa, ve a barrejar-ho tot, no? Però jo crec que la il·lusió no és pels resultats o pel Barça esportivament actual, sinó que és per la gent que veu de futur, sobretot amb jugadors de la Pedrera que han explotat enguany, no?
Santi Nolla, director de Mundo Deportivo, moltíssimes gràcies per posar-hi llum sobre tot plegat avui a la caravana de Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Ràdio Estel.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, Aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes. Hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com. El Palau de la Música Catalana s'omple de poesia. El gran recital Llegats Vivents a la Sala Modernista el proper 28 d'abril. Nou poetes emblemàtics en llengua catalana en una sessió per guarir l'ànima de bellesa amb intervencions musicals de la violoncel·lista Mariona Camats. Presentat per Anna Gual i Jaume Cipons a l'Orde. Llegats Vivents, poesia en un entorn màgic. Entrades a palaumusica.cat.
Si em toca la brossa, penso construir un centre per la gent gran del barri Catic.
Tu somia en plaers més terrenals, que nosaltres ja destinem tot el nostre benefici a causes socials. 27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi amb un premi de 2 milions d'euros. Loteries de Catalunya, juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Ai, amb la rutina i el dia a dia estic esgotada. Tu com ho fas?
Perquè cada matí prenc un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 té gelea reial pura i em fa sentir amb aquell extra de vitalitat. Recorda, si vas atrafegada, pren gelea. Demana Royal Provite 5000 a Laboratoris Marnis, a Herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
28 minuts que passen de les 9 del matí. Continuem pendents, com sempre, de l'actualitat en aquest programa, però ara sí arrenca el magazín de la caravana. Un divendres en el que a partir de les 10 del matí descobrirem una nova edició de la revista Catalunya Cristiana de la mà de la seva sotsdirectora, Carme Monté, i a continuació analitzarem l'actualitat i sabrem què passa al món amb el politòleg Oriol Vidal Barraquer. A més, combinarem també la política i el bon humor, tot fent la tupinada amb Judit Caselles. Al bloc de les 11 tindrem doble ració de cultura. Mireu, primer parlarem de Cançó d'Aigua Dolça, el musical de la Santa Companyia i que podeu veure a la Sala Golems de Gràcia fins al 28 d'abril. I després, cap a dos quarts, ens acompanyarà l'actriu Míriam Escurriola i la dramaturga Elena Tornero. Elles són part de la companyia Adoc i ens proposen el monòleg Dona i Aspiradora, tota una proposta escènica que exposa algunes de les qüestions que planteja l'ecofeminisme com a teoria i moviment social. La teniu a la Sala Beckett fins al 12 de maig. I al punt del migdia parlarem de cinema amb el nostre expert i crític del Setè Art, Víctor Rodrigo, i una mica més enllà serà el torn de la tele que ens va parir avui, acompanyats de David Vidal. A més, un divendres que farem safareig de premsa rosa amb Júlia Elias. Amb tot això arribarem a l'últim bloc del programa. Molta festa per anunciar qui s'endú la cistella a cap bravo d'aquesta setmana. Tot això avui divendres 26 d'abril a la caravana, al magazín matinal de Ràdio Estel. I ara sí, a la nostra taula ja preparats Judit Vallès, Rafa Sanahuja, per arrencar amb les seccions habituals.
La caravana.
Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa, sin complejo ni temores.
Vallès, va, avui un tomb per la vida d'aquí.
Doncs mira, avui farem un tomb per la vida de Míriam Escurriola i d'Elena Tornero, que avui a quarts de 12 ens visitaran a la caravana per presentar-nos el monòleg Dones i Aspiradora, que es va estrenar dimecres, aquest dimecres, a la Sala Beckett, i que podreu veure fins al 12 de maig. Així que bé, els hi preguntarem com va anar l'estrena.
Absolutament.
Que és tan recent.
Esperem que bé, esperem que bé.
Sí, la Míriam Escurriola la tindrem aquí a l'estudi i l'Elena Tornero ens la connectarem per telèfon. Val. Llavors, jo els hi voldré preguntar això, com els hi va anar l'estrena, els hi preguntarem una mica l'obra. Jo la vaig anar a veure ahir. I la veritat que molt bé, és una obra que parla d'un tema molt actual, l'ecofeminisme, tot el tema del canvi climàtic. Així que crec que és una obra que per anar a veure molt, molt interessant i que obre molts debats actuals que trobem en el món actual. Molt interessant d'anar a veure. Avui tenim moltes preguntes.
És com monòlegs, o què?
És un monòleg, només. És un monòleg d'una hora i vint. Vull dir que la Míriam Escurriola fa un treball a dalt de l'escenari que tela, perquè dura una hora i vint ella sola, allà davant, i la veritat és que ho fa molt bé. Això explora una mica el vincle entre l'explotació de la natura i la subordinació de la dona, també el futur tecnològic que vindrà, si estarem preparats per la tecnologia que ens espera.
No.
No.
En Rafa ja ho diu, eh?
Definitivament.
No.
Ja t'ho dic.
A veure què ens diuen elles avui. En fi, això, ho podreu veure, aquesta obra la podreu veure a la Sala Beckett fins al 12 de maig. I això, he buscat una mica a Míriam Escurriola, a veure què podia trobar d'aquesta dona. Ella és actriu, directora i creadora, pedagoga, coach en comunicació i voiceover, és a dir, que fa veus de doblatge, és una dona 360, molt, molt polifacètica, fa moltíssimes coses aquesta dona. Es va llicenciar a l'Institut del Teatre en comunicació audiovisual i això, també en comunicació audiovisual a Pompeu, eh? Vull dir, ha estudiat moltíssimes coses. I de lo més recent que té, a part de l'estrena ara a la Sala Beckett, també forma part de la sèrie Com si fos ahir, i d'aquí poc sortirà una minissèrie de Netflix que es dirà La última noche entre Mort Beach, i que la trobarem per allà també. Llavors, he anat a buscar el seu Instagram, i no té només un Instagram, sinó que en té dos. Per tant,
dos,
sabem que és una dona molt de xarxes socials, molt moderna, té dos Instagrams per gestionar.
Muy de su tiempo.
Muy de su tiempo, sí, sí. Llavors té un Instagram més artístic, estrictament artístic, amb la seva faceta com a actriu i directora de teatre, i té un altre Instagram de coach, tot i que realment barreja una mica les coses, eh? En el de coach també hi ha coses de teatre. Va. Llavors, el de teatre penja moltes coses de les seves produccions i també penja moltes coses d'obres que ha anat a veure i que li han agradat. Llavors, dona molt de suport als seus companys.
Només les que li han agradat? Si hi ha alguna cosa que no...
Home, entenc que si no li agrada no ho penjarà a l'Instagram.
No sé.
Ja de tot.
Ja de tot, sí. En fi, el compte d'Instagram, també el de coach, té moltes menys fotografies i són bastant més informals. Li preguntarem a veure com decideix quines penja i quines no.
Mira, Rafa, aprofito.
Digues.
Perquè hi ha gent que ja m'ha dit, Joan, és que quan vas al teatre i escrius després per Twitter i fas aquella ressenya llarga, de 800 pàgines...
Sí, no? Aquell fil, que és un fil de felpa. És un fil...
Jo, mai crítiques cap a malament. Jo sóc dels que penso que el teatre ja ho està passant prou malament com per fotre-li garrotades. Dit això, si vaig a veure una obra i no m'ha agradat...
No ho publiques, no?
No espereu fil.
Clar.
I ja està.
Però no
així de simple.
Però hauries d'anunciar què vas a veure abans d'entrar. Estic a punt d'entrar en aquesta obra.
Tindrem entrevista, però no hi haurà fil.
I si no hi ha res, ja sabem que...
Hi haurà entrevista, però no hi haurà fil.
Respetuoso silenci. Ah, hi haurà entrevista.
Clar.
Val. Uf, és que has d'estar molt atent, a la teva vida.
Perquè... Amic, has d'estar molt atent a aquest programa,
al
no a la meva vida.
Al programa i al teu Twitter i a tot. Bueno.
En fi.
Com a curiositat de l'Instagram de la Míriam Escurriola, he trobat que l'últim reel que té penjat en el seu Instagram de coach, no en el seu Instagram de teatre, és un vídeo on fa publicitat sobre un curs que fa aquest cap de setmana de biomecànica aplicada a la construcció física dels personatges.
Patapam.
M'ha de molt gràcia aquest nom.
Per cert, ara que la gent no es pensi que si no faig fil de dona i aspiradora, no és que no m'ha agradat.
És perquè ja vaig anar jo.
Era ahir, jo no podia anar-hi.
Has de fer-lo tu, Judit.
I va anar la Judit, exacte.
Ai, ara quina pressió.
Has de fer-lo tu.
Home, ara que la gent no es pensi el que no és, tampoc.
En fi, i d'Elena Tornero, que és la directora i la que ha escrit aquesta obra, he trobat poqueta cosa, no té Instagram, o almenys no el té públic, però sí que podem dir que ella és autora, directora i professora de direcció, també. Ha traduït obres de teatre, és traductora d'obres de teatre, i és diplomada en turisme. A la Universitat de Girona. Bona Així casa. Que, a veure, també li podem preguntar, no?, com va anar de turisme a direcció teatral. I això també després va estudiar a l'Institut del Teatre uns anys després i porta publicant obres des del 2002. I és de Figueres.
Mira, tot passa a Figueres últimament, eh?
Figueres, segons ens transmet la gent de la casa que viu a Figueres.
Sí, que no és poca.
Terra fascinant.
En fi, avui en parlarem de tot plegat a quarts de 12, de totes les facetes de la Míriam, de l'obra que ha escrit l'Helena i del monòleg Dona i aspiradora, que estarà a la Sala Beckett fins al 12 de maig.
Una pregunta, que igual és fer un spoiler o el que sigui, però Dona i aspiradora, això per què, exactament?
Mira, queda't a quarts de 12.
Li preguntaràs?
Sí, home, evidentment.
Val, perfecte.
Jo sabrem.
Ja em quedo. Ja em quedo. Sí, perquè m'interessa, el títol m'interessa.
Escolta, anem a recordar?
Anem a recordar.
Música.
Tal dia com avui, Judit.
Tal dia com avui, un 26 d'abril de 1903, va néixer l'Atlètic Club de Madrid.
Ep!
L'Atlético de Madrid.
Com t'aquí, eh?
Impulsat per un grup d'estudiants, sí.
L'Atlètic Club de Madrid és una barreja molt boja del nom. No ets molt futbolera, eh?
No, no ho soc, ja ho saps. No em facis preguntes.
L'Atlètic de Madrid.
L'Atlético de Madrid.
L'Atlético de Madrid.
L'Atlètic de Madrid, hi ha qui li diu, eh? Però no, és l'Atlético de Madrid.
I si dius Atlètic Club, anem cap a Bilbao.
Exacte. De fet, ni...
Tranquil·la, Judit.
De fet, ni Atlètic. El Bilbao no és ni Atlètic.
És l'Atleti. És el Atleti. Bueno, Jesús Gil deia l'Atleti. L'Atleti.
Mira, Jesús Gil sí que domina, eh?
Ah, Jesús Gil, saps qui és? Jo crec que tampoc el coneix, però ha dit...
No, aquest però nom, vaig a imitar-lo de... sense conèixer. No,
aquest nom és de Carajillero. Vaig a fer un soroll de Carajillero i segur que encert.
Què més? Un 26 d'abril de 1937, la Legió Còndor a Alemanya va bombardejar Guernica.
Home.
El 85% dels edificis van ser destruïts. No se sap ben bé quanta gent va morir en aquesta tragèdia. Mm. Es calcula que unes 300 persones, però no se sap ben bé perquè també moltes van marxar i van poder amagar-se a les muntanyes.
Sí.
En fi, això, avui es recorda aquesta tragèdia de Guernica.
Tràgica efemèride.
Tràgica efemèride, sí. I, de fet, una altra desgràcia que va passar un 26 d'abril de 1986 és quan va explotar el reactor de Txernòbil a Ucraïna, causant l'accident nuclear més gran de la història, juntament amb el de Fukushima, el 2011. Això va passar un 26 d'abril, eh?
Déu-n'hi-do.
I...
Per cert, d'aquesta també tragiquíssima història s'ha fet una de les millors sèries, no?
Sí.
Que
sí.
Tothom reconeix que Txernòbil, que si no tinc mal entès, la tenim a HBO.
HBO, sí.
HBO.
Molt bona sèrie.
És una sèrie fascinant, sí. I tal. Jo no l'he vista, eh? Però...
Jo me la vaig mirar quan va sortir i avui preparant això estava pensant... Tinc moltes ganes de tornar-me-la a veure.
Sí. Mm. És angoixant, eh?
No, ja, per això no me l'he posada.
A mi em va agoixar molt.
Ja sabeu que jo normalment em poso sèries per gaudir i no per patir.
Ara és bona,
tant,
eh?
Home,
sí,
segur,
pateixes,
segur.
Però pateixes, sí, sí. Molt bé.
Pateixes, però amb qualitat.
Amb qualitat.
Amb qualitat, ara. Exacte.
Sí, per cert, parlant de futbol, el 1981, que la Reial Societat es proclamava també un dia com avui per primera vegada campió de Lliga.
A veure, quin any?
81.
Te'n recordes?
No, jo tenia un any, però sí que sé la història. Era la Reial Societat de López Recarte, tota aquella gent. Uh-huh. I el porter, com es deia? Era un...
Me'n recordo.
Sí, home, sí.
Era un porter.
Bueno, ara ja em sortirà.
Vinga.
Arreu.
En fi, un 25 d'abril del 2018 a Espanya... També l'Audiència de Navarra va condemnar els 5 membres de la manada a 9 anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual amb prevaliment i no per agressió sexual. Una condemna que va ser rectificada posteriorment. Un 25 d'abril, això.
Per cert que, si...
Ai, un 26 d'abril,
26,
perdoneu.
26 d'abril.
Perdoneu.
Per cert que, si voleu veure-la, jo crec que han exhaurit entrades, diria, però teniu la Jauria, en vam parlar també en aquest programa, sí, al Teatre Romea, però és que, a més, la Jauria tornarà al setembre, eh? Per tant,
tornen,
si
us heu quedat
sense entrades, tranquils.
I tornen. Si voleu conèixer més l'obra, la caravana a la carta, perquè vam passar per aquest programa.
I tant.
Arconada. Ah. Porter de la Reial Societat,
sí,
que va guanyar la Lliga.
Sí, senyor.
Un gran, un mític.
Seguim amb el 26 d'abril, va.
Sí, qui va néixer un 26 d'abril? William Shakespeare.
Ep. Home.
Mm. De fet, l'altre dia vam dir que va morir un 23 d'abril.
Mm.
I que és una de les raons per la qual es celebra el Dia del Llibre. Doncs, un 26 d'abril va néixer el 1564. Per tant, va morir just abans de fer 53 anys.
Fixa't.
Que jove. Però, bueno, va tenir temps de fer moltes coses i molt ben fetes.
I tant, i tant. I qui més va néixer? Va néixer Mahoma, un 26 d'abril, el 570 a la Meca. I l'any 121 va néixer Marc Aureli, l'emperador romà.
Hem vingut molt cap aquí, per trobar naixement.
Una de més recent, el 1918, va néixer Fanny Blankers-Cohen, que és una atleta neerlandesa que va participar als Jocs Olímpics de Londres el 48, embarassada, i va guanyar 4 medalles d'or.
Ah, sí.
I es va convertir en la primera dona mare medallista perquè ja tenia un fill i estava embarassada de 3 mesos. O sigui, que tela. I també és l'aniversari de Dragon Ball.
Tinc la sensació, que cada dia és alguna cosa de Dragon Ball.
No, és
no
perquè...
te'n recordes, això?
El més divertit és un món d'encís, un país encantat, on contents tots nosaltres, ara i diferente.
Escolto això i em ve el gust de les magdalenes amb llet.
Clar, sí, sí, aquells berenars,
de berenar. Sí, 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 sí.
Doncs un 26 d'abril de 1989 es va emetre el primer episodi de la sèrie Dragon Ball al Japó.
Ah, al Japó.
Déu-n'hi-do.
I de qui més és l'aniversari? De Macarena García, l'actriu que va néixer el 1988 i que avui fa 36 anys, i també de María del Monte.
Epa!
Por el camino y agarra tu cintura, te canté a la sombra de los pinos.
Que bona.
Va néixer el 1962, per tant, avui fa 62 anys.
Mira, la que més il·lusió m'ha fet.
Felicitats.
Quants, quants?
62.
Jova, jova.
Per cert, que ja que en tenim pocs a Espanya, diguem-ho també. 1898, m'acaben de passar la dada, Vicente Aleixandre, poeta espanyol, que rep també el Premi Nobel. El 1977, perdoneu. 1977 rep el Premi Nobel.
De física, no? T'he despistat. Per un moment, Joana, mirat com dient, a veure, espera, era possible.
No, però ho he dit malament, perdona, eh? Mira, ara la Iolanda, la nostra productora, m'ho passa molt bé. El Premi Nobel se li va donar el 1977,
sí,
però el 26 d'abril de 1898 naixia ara Vicente Aleixandre.
Val, val.
Un dels millors poetes espanyols que tenim a la cultura d'aquest país. En fi, canviem de qüestió. Sí, no, perquè la gent parla, no?
La gent parla i espera't, perquè ara parlarà molt més. Anem amb la frase del dia.
Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
A comisterida!
Ai, tenim ja en marxa la campanya electoral i no he pogut estar-me de seleccionar una frase que ahir em va cridar molt l'atenció. Va, us faig el context abans, perquè així sabeu. Acte d'inici de la campanya electoral del PSC, Salvador Illa, molt vehement, fent referència a una persona que no ho està passant bé, Pedro Sánchez i la seva situació i el seu període de reflexió, i deia... Te decimos, Pedro, que de tu resistencia individual levantamos hoy, hacemos un llamamiento a levantar una resistencia colectiva. Y te decimos, Pedro, que estamos contigo. El PSC está contigo.
Te decimos, Pedro, que de tu resistencia individual levantamos hoy, hacemos un llamamiento a levantar una resistencia colectiva. Y te decimos, Pedro, que estamos contigo. El PSC está contigo.
Molt important.
Sobretot algun gall, eh?
Aquest yeah, yeah. És molt important que el moment que arriba la I és... Digo!
Contigo!
Sí, 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 sí.
Digo! Això dona molt...
Hi ha una cançó que deia...
Dramatisme.
Contigo! Aprendí.
Sí, doncs podien haver-la posat de fons.
Sí, mira.
Com deia l'Elutier, analitzem la frase. Te decimos, Pedro... O utilitza el plural majestàtic...
Ja et farem aquí, eh?
Home, és que clar, està parlant una persona individual. Sí. Salvador Illa, persona líder del PSC, està allà al faristol.
Pluralismes.
Te decimos, Pedro...
Ara.
O està parlant en plural majestàtic... Nos te decimos, Pedro...
A vos.
O s'ha erigit com a portaveu de les masses, lo qual trobo com molt messiànic, una mica passat de voltes.
Estem en campanya electoral, trobarem moltes coses messiàniques.
Segurament. Que de tu resistència individual levantamos hoy, hacemos un llamamiento a levantar. Aquí li pot la passió.
Com?
Sí.
Pots tornar.
Que de tu resistència individual levantamos hoy, hacemos un llamamiento a levantar. Vols escoltar-lo? Mira, José.
Una mica és M.P.
Posa la frase,
eh?
Sisplau.
Mira.
Perquè és que s'equivoca.
Sí,
te decimos, Pedro, que de tu resistència individual levantamos hoy, hacemos un llamamiento a levantar una resistència.
I comença, hi ha molta passió.
Sí, sí, sí.
És una mica l'estil Laporta. Xavi,
Xavi,
t'estimem. Contigo.
El gallo Claudio, eh?
Digo. Perquè és un moment molt passional i cal gaudir-lo i paladejar-lo, perquè massa passió, Salvador Illa, en general, a la vida...
No
transmet, no? O sea, serenor. Sí, pacificació, si vols, seguretat, si vols, però el que és passió, no seria la màxima virtut. Tu te diuen, Salvador, dime, defíneme salvadoria com una paraula. No diries passió.
Passional no...
Jo diria serrell, sincerament.
Jo diria kombucha. A mi la kombucha...
Kombucha t'agrada, eh?
M'ha arribat.
Ameba.
Judit Fallés.
No, però vull dir, per el que deies, que
si
és una
cop,
mica
no
sossillo, és una mica sossillo.
És sossillo. En el sentit de que no transmet massa. Vale, perfecte. Aquí fa una excepció, la frase d'ahir, i fixem-nos com li vaya la frase. Levantamos hoy, ¿levantamos qué? ¿Un monumento a Pedro Sánchez? No. Hacemos un llamamiento a levantar una resistencia colectiva. La resistencia de toda la vida, Salvadorilla, como en Top Secret, como en Star Wars, como en V, la resistencia. Siempre hay una resistencia que, como la aldea de Asterix, resiste ahora y siempre al invasor. Y venga, la arenga final. Y te decimos, Pedro, que estamos contigo. El PSC está contigo. Eren molts, ¿eh? És molta gent per estar amb algú.
Digo, Pedro.
Jo crec que si tota la gent que estava allà, que són unes 3.000 persones, van a estar contigo, Pedro. jo crec que el menjador de casa seva, perquè jo aquest dia m'estic imaginant molt a Pedro Sánchez amb pantufles.
Jo m'estic imaginant, exacte.
I veient la tele al matí.
Sí, i amb barba. S'ha deixat barba.
I veient la
no
tele...
No s'ha afaitat.
Jo és que penso molt... veient la tele al matí pensant quina merda de programació fan al matí.
Per això soy president.
No trobo res.
Deu estar mirant a Twitter tots els memes que s'estan fent de la seva carta. Heu vist la cançó amb intel·ligència artificial?
Sí, clar. Ahir la vam posar.
D'acord.
Fantàstica, de Tomàs Fuentes. Em digo! En fi, 3.000 persones per acompanyar Pedro Sánchez, com a mi, que són les que estaven amb Salvador Illa, doncs són moltes. Salvador sabrà. En resum, gaudim d'una illa fora de si, perquè no és una cosa que acostumem a viure habitualment.
Saps, Rafa, que avui vaig al teatre, saps o no?
Ah, vas? Sí. Què vas a veure?
Vols venir conmigo?
Em digo!
Si este caballo viene de bonanza,
próxima estación, Judit Vallès.
Vinga, va, que canviem d'estació.
Digo!
Ens ha fet molta gràcia.
Jo crec que ha de ser el nou
jo vull posar de despertador.
El nou lema de Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Escoltant, sentiràs contigo.
Moment, fem això, eh? Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Contigo!
No està mal trobat. Escolta'm una cosa. Va, anem a la propera estació,
sí,
baixem
anem,
avui.
Anem a la propera estació. Avui, que és divendres, us vull portar un recorregut per diferents estacions europees, perquè han passat moltes coses aquesta setmana.
Però pel mateix preu, eh?
Pel mateix preu, sí, sí.
Per tot, val.
Faré un matxembrat.
Matxembrat!
Primer pararem a l'estació de París Nord, a la ciutat de París. París, la ciutat
de... Ja ens has guanyat.
A mi em poses la banda sonora de Ratatouille
i ja ens has guanyat.
Ja tinc el divendres fet.
Sí, sí,
jo
sí,
puc marxar
sí.
Perquè no ho superarem, això.
París Nord, que és com una sortida de l'AP7.
París Nord, eh?
És de les estacions més grans del món.
Exacte. I París Sud.
París Nord, Gava Sud.
I puto PSG.
La següent.
En fi, què va passar a París? Ahir la matinada els parisencs van tenir un gran ensurt perquè les aspes del mític Molin Rouge de París es van desplomar al carrer.
Imagina't, això és un perill, eh?
Com?
Et cau al cap una aspa del Moulin Rouge.
Sí, sí.
Una ploma.
No. Les aspes.
Les aspes senceres van...
Pensava que estava el paper de dins, pensava que portava plomes o alguna cosa.
Quin paper?
Has dit desplomat, i en comptes de pensar que havien caigut...
No.
Que hi havia plomes.
No,
van caure senceres.
Sí.
En fi, recordem que aquest cabaret mític va estar fundat l'any 1899, està situat als peus del barri de Montmartre, i és d'estí molt... Montmartre.
No sé si està ben...
Has de
com si...
Sí, jo no he fet francès a l'escola,
si
llavors.
Com si tinguessis aquí a la gola una cosa que has de treure.
Com si acabés amb...
Montmartre.
Com si acabés amb terra.
Montmartre.
Me mato.
Ja ho tenim.
Molt bé. És un destí molt freqüent pels turistes, entre altres coses, per la seva façana. Sí. I passen 600.000 persones cada any per veure algun dels seus espectacles que segueixen doncs, aquesta herència tradicional del cancan francès.
Encara funciona,
no?
Això?
I tant.
Vale, tranquils.
Llavors, aquestes aspes, per sort, no van caure a sobre de ningú perquè van caure cap a la matinada, cap a les dues de la matinada, bueno. I, clar, no hi devia haver-hi gaire gent passejant pel carrer aquella hora. De fet, es van desplomar quan ja havia acabat el segon passe de la nit, on hi havien assistit 800 persones, però això, no va caure a sobre de cap d'aquestes 800 persones.
Déu-n'hi-do.
En teoria, tampoc han interromput els espectacles que fan cada dia dins. El que sí que ha passat és que la caiguda de les aspes del molí ha trencat les lletres del nom de l'establiment de Moulin Rouge. I ara ho hauran d'arreglar.
Ho han d'arreglar tot.
Sí, sí, clar. Si les aspes i el nom.
Sí. Encara no se sap ben bé quines són les causes d'aquest accident, però sí que l'empresa ha negat que es tracti d'una acció intencionada.
Déu-n'hi-do.
Com era d'esperar, però vaja, no sé.
Jo recomano... És curiós.
Si volien cridar l'atenció.
No hi ha anat mai, recomanació totalment gratuïta, però ara he llegit que 600.000 persones cada any van a veure un espectacle del Moulin Rouge, que està molt bé, però jo per preferir, abans que entrar al Moulin Rouge, escolta, aneu a les galeries Lafayette, pugeu a dalt de tot, mireu cap a l'òpera, que és just davant, i us preneu un cafè.
Ens ho apuntem, doncs,
home,
pel proper viatge a París.
Evidentíssim.
Vinga, i ara de París. Anem a Londres, a l'estació London Victoria Station. Vau veure els vídeos dels cavalls corrents?
Sí,
pobrets.
Però jo quan vaig llegir...
És que es va estimbar contra un autobús,
Quan vaig llegir la notícia de los caballos desbocados, m'esperava que fos pitjor.
No, anaven tranquils.
Tranquils? Doncs jo he vist vídeos que corrien molt,
Anaven al trote, però no anaven corrent.
A mi em feien patir.
Hi havia un que portava sang, un blanc.
Sí.
Va xocar contra un autobús, però no es va fer res, Es viu el cavall i està bé.
Pels oients que no ho hagueu vist, el dimecres al matí es va viure una escena molt caòtica al centre de Londres perquè això, dos cavalls, que eren de les Forces Armades del Regne Unit, van ferir almenys quatre persones després d'escapar-se. Quatre persones han sortit ferides i això, hi havia un cavall ensangonat i també es va xocar amb un bus, vull dir que va ser una escena bastant surrealista.
Sí.
Per sort, els van poder agafar i portar al veterinari i no se sap més informació de com és que es van escapar ni què va passar.
És curiós perquè que s'escapi un, però eren uns quants, eren cinc, sembla, no?
Sí.
Són molts. En fi,
sí.
Una imatge molt curiosa. De fet, hi ha algun dels vídeos que es veu poca gent pel carrer i jo pensava, és gairebé com postapocalíptic, no? Cavalls desbocats per Londres.
Sí,
per
a més,
no
com molt blancs i aquell que té la sang, pobre.
Sí.
Moltíssim pobre. En fi, i ara anem a l'estació d'Estrasburg. A Estrasburg, perquè
París, dimecres... Londres, Estrasburg.
Sí. Ja hauríem d'haver anat primer a Estrasburg i després a Londres, no? Mira, posem que hem fet una parada d'atac.
Tu manes. Sí, ets tu qui ens portes, de viatge.
D'acord. doncs mira, sí, anem a Londres, després a Estrasburg, així...
Ara.
Ja està.
Més moviment,
ara.
No?
Ja està.
En fi, què va passar a Estrasburg? El dimecres, al ple del Parlament Europeu, es va viure una situació molt surrealista, que de fet també té a veure amb animals, perquè un eurodiputat va pensar que seria molt bona idea deixar anar un colom al mig del ple com a símbol de pau.
Però...
Això va passar, si no erro, a la ONU. No sé si va ser Arafat el que va deixar
Arafat,
un colom.
Justament, Arafat.
Sí. Arafat, jo el recordo amb un branquilló d'oliva parlant a l'ONU i amb una... És l'única persona que ha entrat armada a l'ONU. I amb una pistola.
I com a símbol...
Ja, no en tinc.
O sigui, portava la pistola i una paloma
i un
branquilló
i un branquilló d'oliva. El que no recordo si portava colom. Jo diria que sí que portava colom, també.
No, que sí. Sí. Ja buscaré una història perquè és curiosa. A veure, i què va passar amb aquest bon home?
L'eurodiputat és en Miroslav Radakovski.
Miroslav, sí.
Un eurodiputat eslovac que pertany a un partit d'extrema dreta que es diu Patriot i que va fundar ell mateix. I llavors, està gravat. Ell surt amb la seva americana habitual i, clar, si tu no ho saps, no te n'adones que el vídeo té una bossa al costat amagada on té aquest colom, pobret,
colom,
que està tancat a dins amb una cremallera, Vull dir que no en dins d'una bossa. Pobre. En fi, i llavors ell comença la intervenció, diu, aquesta és la meva última intervenció en aquest Parlament, perquè ell no es presentarà a les eleccions d'ara del Parlament Europeu.
Ai,
i diu, m'agradaria desitjar la pau a tota Europa, a tothom, als russos i als ucraïnesos, m'agradaria alliberar aquest ocell com un símbol de la pau. que aquest colom ens uneixi a tots i ens faci adonar-nos que el que necessitem és pau. I agafa el colom, obre la seva maleta amb una cremallera, agafa el colom i pam.
I pam.
El llença, eh? L'aire...
Són aquestes coses que al cap d'un...
Sona molt bé, però la realitat...
Tu imagines com una cosa màgica i i què passa llavors amb el colom?
No.
Quan ho fas... La gent diu, què faré?
Sale mal.
Sale
mal. Sí, sale mal. Sí, sí. Llavors, el colom s'ha enlairat, ha començat a volar per l'Eurocambra i, clar, òbviament, els eurodiputats els ha semblat un gest totalment innecessari que no té en compte el benestar animal. I, a més, també li han dit que, clar, ara qui s'encarrega d'agafar el colom, recollir-lo...
Com el treus d'allà, no?
Com el treus d'allà, l'Eurocambra. Sí, sí, de fet, hi ha hagut un moment que un eurodiputat alemany li ha dit que agafés el colom perquè el colom s'ha parat.
Sí.
I ha dit, ara és el moment, agafa'l. I en Miroslav l'intenta agafar, però el colom torna a sortir volant, saps?
Ai, Miroslav.
Sí, sí.
Quines cosetes.
Mira, que, perdoneu, que ho he llegit i que ha sortit el discurs d'Arafat. Va ser a la seu de la ONU el 13 de novembre de 1974 i a l'entrar tot just a l'ONU, evidentment, els membres de seguretat li van dir, senyor Arafat, deixi la pistola aquí, sisplau, que era una funda que portava el cinturó, i l'Arafat es va negar. Li van dir que no podia entrar amb pistola, però vaja, que si entrava, com a membre de la OLP, el deixaven entrar, però que en tot moment hauria d'estar visible. Què va fer Arafat? Va pujar al faristol, i tot just abans de començar el discurs, va treure la pistola i la va posar damunt del faristol.
Uau. Surrealista.
És l'única persona que ha entrat amb armes dins de l'ONU.
Quina història, no?
Sí. El que jo recordava és que havia també anat amb una branca d'oliva. Jo crec recordar-ho, això.
Uh-huh. Bueno.
Ai, ara fa... Seguim viatjant, però?
Sí, seguim viatjant. Una última parada. Ara
vinga,
sí.
Va.
D'Estrasburg ens anem a Venècia.
Oh, que bé.
Aquesta la fem amb barqueta, però, així passegem una mica per Venècia. Per què? Perquè...
Amb gòndola.
Amb gòndola.
En gòndola, sí, amb la gòndola de Venècia, és veritat. Perquè a Venècia s'ha començat a cobrar als turistes una taxa per accedir al centre històric, que són 5 euros, què us sembla?
5 euros.
Sembla una bona idea.
5 euros.
Els turistes que no es queden a dormir, però...
Exacte, sí. I només al centre històric. I de fet, ara el que he vist és que ara s'està cobrant aquesta taxa doncs, durant tota la setmana, però sí que a partir de l'estiu es cobrarà només els caps de setmana.
Fixa't.
I aquí a Barcelona no hi ha una equivalència?
Hi ha la... Com m'ha sortit això?
M'ha sortit, com és Venècia, m'ha sortit italià.
Equivalència.
Aquí no hi ha una equivalència. Aquí hi ha una equivalència, no surt jo en la porta. Una equivalència, no tenim una equivalència per entrar al casc?
Ja en la porta, napoletana.
Al barri vell aquell? De la...
No. No, crec que no la tenim.
Aquí, pues hi ha la taxa, aquí hi ha la taxa turística.
Ah, clar.
Que per nit a l'hotel pagues un euro.
Sí.
I aquest euro on va?
A Arca Pública.
Ah, val, perfecte.
Però això tot arreu, no? Perquè tu també si agafes un hotel... Vull dir que nosaltres com a...
Són molts llocs d'Europa, ja.
M'estranya molt que aquesta ciutat que té un afany recaudador, que jo crec que és la màxima voluntat de tots els mandataris que passen pel consistori, és a dir, a veure de quina manera traiem més pasta a la gent que passa per Barcelona o que viu a Barcelona. M'estranya molt que no hi hagi un impost per... Què vols veure, la Sagrada Família? Doncs 5 euros. Veure-la des de fora, eh? 5 euros.
Des de fora.
Des de fora, des del carrer, des de la plaça.
Sí.
No sé, m'estanya molt.
En fi.
Sí.
Escolta'm, parlant de calés, anem de compres?
Anem de compres.
Vinga, va, un dia més, doncs, que us perdem de Capbravo.
Molt contents, perquè és el dia Capbravo. S'estava reflexionant sobre altres...
Sí.
No, sobre altres coses, no sobre
aquestes. Vols fins dilluns?
No.